Les dues en punt, som-hi amb aquesta última hora del Mallorca-Sabadell d'aquest diumenge. Comencem.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Juan Ibiza ja és nou futbolista del Centre d'Esports Sabadell, com vam explicar ahir a l'Hotel Suís, que es tanqués la seva cessió procedent de l'Almeria era una qüestió d'hores, més que no pas dies, i ahir el club ho va fer oficial. Ha estat una operació llampec, podríem dir. Al vespre, signatura a les oficines de la nova Creu Alta sobre el contracte, fotografia sobre la nova gespa de l'estadi de la nova Creu Alta amb el director general Bruno Batlle i el director esportiu José Manzanera, revisió mèdica a l'Hospital General de Catalunya i avui el ruedo, que se sol dir en castellà. Ha completat Juan Ibiza el seu primer entrenament sota les ordres d'Antonio Hidalgo i amb els seus nous companys a Sant Oleguer. Hidalgo, de fet, no l'ha descartat en roda de premsa per viatjar aquest diumenge a Palma de Mallorca. És aviat, sí, no té els automatismes agafats i pràcticament no coneix els seus companys, tret de Diego Foli, amb qui va compartir vestidor al Villarreal B. Però veient la llau de baixes, no seria descartable que el de Canovelles apostés per ell en algun moment del partit. De l'Eivissenc ha dit Hidalgo que ha de portar molt en aquesta categoria i que és complementari a Grego Sierra, tot i ser els dos esquerrans. Ahir explicava Miguel Álvarez aquí a l'Hotel Suís que amb ell, el filial groguet, havia jugat de central dret. L'arribada de Juan Ibiza ha marcat aquest tram final de setmana abans del segon intent diumenge de sumar els primers punts de la temporada a la Lliga Smartbank en un escenari encara més complicat que Vallecas, com és on moix.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González vam començar la setmana i avui l'acabem. Quan vulguis, Toni.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem tota l'última hora sobre l'arribada de Juan Ibiza, també què han dit els dos entrenadors en roda de premsa, el del Sabadell, Antonio Hidalgo, i el del Mallorca, Luis García Plaza, l'habitual dosi d'estadístiques dels divendres. I a la segona part del programa saludarem la gent del Llano de Sabadell, que compleix aquesta temporada 60 anys. Tindrem també l'última hora sobre el Rally de la Llana, que finalment es disputarà aquest cap de setmana, i l'OAR femení, que debuta també aquest cap de setmana, demà mateix a Plata. Acabarem també fent un apunt al programa d'avui amb David de la Cruz, que diumenge té cita del Mundial de Ciclisme a Imola.
I fora de l'hotel?
El Bayern va aixecar ahir la Supercopa d'Europa en imposar-se al Sevilla per 2-1 a la pròrroga gràcies a un gol de cap de Javi Martínez en el minut 12 de la primera meitat del temps extra. I atenció, avui el comiat de Leo Messi a Luis Suárez a Instagram disparant absolutament en bala contra el Barça. Ha dit textualment això: et mereixies que t'acomiadessin com el que ets, un dels jugadors més importants de la història del club, aconseguint coses importants tant en l'aspecte grupal com individualment. I no que t'engeguessin com han fet, però la veritat és que aquestes alçades ja no em sorprèn res. Déu-n'hi-do les paraules de Leo Messi. Un últim apunt. A l'NBA, en bàsquet, els Lakers també s'han situat, millor dit, a un sol pas de les finals després d'imposar-se als Denver Nuggets per 114-108. Igual que a la final de l'Est amb els Miami Heat, l'equip de Los Angeles domina per 3-1.
I a les xarxes socials.
A les xarxes socials ens quedem avui amb aquest comiat de Juan Ibiza a l'Almeria i també la benvinguda al Centre d'Esports Sabadell, @juanibiza5 a Instagram, per exemple. Muchas gracias, UD Almería, por estas dos temporadas y por el cariño recibido. Nos vemos la próxima campaña. Agradecer al CE Sabadell por esta oportunidad.
De quin partit no estarem pendents?
D'un partit de la Lliga Romanesa que comença a les 5 de la tarda. Voluntari Sepsi.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabarem felicitant un ex del Centre d'Esports Sabadell, com és Diego Carrillo, i també l'actual porter de l'Astralpool Natació Sabadell masculí, Edu Lorrio.
Hotel Suís. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
5 minuts per sobre del punt de les 2 de la tarda. Avui és divendres 25 de setembre del 2020. Avui acabem la setmana aquí a l'Hotel Suís. Abans del partit de diumenge, recordem, 4 de la tarda, el Visit Mallorca Estadi entre el Real Club Deportiu Mallorca i el Centre d'Esports Sabadell. Des de mitja hora abans el podrem seguir a la sintonia de Ràdio Sabadell. Però com es dèiem al principi, aquest tram final de setmana, si el tram inicial va estar marcat per les lesions al Centre d'Esports Sabadell, aquest tram final ha estat marcat per aquesta nova incorporació, molt probablement la penúltima. Encara hi haurà alguna més d'aquí al tancament de mercat. Insistim, el 5 d'octubre és la data límit enguany. Molt marcada, volíem dir, aquest tram final de setmana per aquesta incorporació de Juan Ibiza. Ahir amb el Sergi Garcés us explicàvem aquí a l'Hotel Suís que l'operació s'havia accelerat moltíssim en les últimes hores i la seva arribada, de fet, era qüestió d'hores. I com hem explicat al principi del programa, al Centre d'Esports Sabadell, un quart de vuit aproximadament ahir del vespre va fer oficial aquesta arribada de Juan Ibiza com ha cedit, insistim, com ha cedit per part de l'Almeria, una Almeria que, a més, ahir ho vam explicar, es fa càrrec de la totalitat de la seva fitxa. El jugador va passar la revisió mèdica a Quirón Salut, a l'Hospital General de Catalunya, es va fer la fotografia amb Bruno Valla, amb José Manzanera, i avui, com diem, s'ha entrenat ja, ho hem pogut veure a través d'unes imatges, a través de les xarxes socials, amb els seus nous companys sobre la gespa de Sant Oleguer. Ha canviat d'escenari avui el club per fer aquest penúltim entrenament de la setmana abans de marxar cap a Palma de Mallorca. Recordem que els entrenaments del dimecres i el dijous havien tingut lloc, en aquest cas, al centre d'alt rendiment de Sant Cugat. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Avui, evidentment, el nom propi és el de Juan Ibiza, que no només ha marcat les hores prèvies, no només ha marcat l'entrenament, sinó que ha marcat també, en certa manera, la roda de premsa habitual dels divendres. No tan habitual això que sigui telemàtica, és la segona de la temporada, d'Antonio Hidalgo.
Correcte, avui, com dius, han comparegut, de fet han comparegut els dos entrenadors, tant el del Sabadell com el del Mallorca, després podrem escoltar Luis García Plaza. Comencem escoltant Antonio Hidalgo, que, com dius, evidentment ha estat preguntat sobre l'arribada d'aquest nou fitxatge, Juan Ibiza. Diu Hidalgo que està convençut que els donarà molt i que, a més, també creu que s'adaptarà a la posició de central dret. Ho deies a la presentació, Pau, de fet, ahir, en l'entrevista amb Miguel Álvarez, el tècnic del Villarreal B, ex-arlequinat, ja comentava que, tot i que Juan Ibiza és esquerrà, es pot jugar perfectament en el central dret. De fet, el Villarreal B ja ho va fer, perquè feia parella amb Pau Torres, i per això Hidalgo veu perfectament compatible que puguin jugar alhora Gregor Sierra i Juan Ibiza.
Jo crec que estem molt acostumats a que, perquè, per exemple, juguin dos dretans al centre de la defensa, però dos esquerrans sembla com que no estigui del tot bé, però són dos jugadors que són completament complementaris, que poden jugar els dos al mateix partit, i hi haurà partits que jugarà un o jugarà un altre. Quan tinguem tothom en aquestes posicions, que per nosaltres és molt important per la nostra manera de jugar, més opcions tindrem i millor serem.
El cert és que de cara a aquest diumenge és una carta més que pot amagar Antonio Hidalgo. No sabem ben bé tampoc l'estat físic de Juan Ibiza. Ahir ho explicàvem també a l'Hotel Suís. És un jugador al qual l'Almeria li va comunicar que no comptava amb ell aquesta pretemporada, però amb aquest allau de baixes es va haver de reincorporar, o incorporar en aquest cas, a la concentració de Marbella, i ha estat pràcticament l'última setmana en dinàmica d'equip amb l'Almeria. Per tant, caldrà veure com està físicament Juan Ibiza i si creu Antonio Hidalgo que, Per què no? Pot apostar per ell des d'un inici de partit de fet, a l'estadi de Somos.
De fet, físicament, Pau, perdona, és potser l'aspecte amb el qual ens haurem de fixar més, perquè pel que fa a l'aspecte, diguem-ne, purament sanitari, els tests PCR, ja ens deia ahir el Sergi Garcés, que on està amb l'Almeria, doncs evidentment ha passat tots els tests i per aquesta banda no hauria de tenir problemes si Antonio Hidalgo ho creu perquè pugui jugar al nou central del Sabadell.
Estat físic. Dimecres estaven entrenant amb el grup Aaron Rey i Xavi Boniquet. Si tot va com ha d'anar i si no s'han reproduït molèsties que ara mateix desconeixem, haurien de ser a la convocatòria. Demà, recordem, hi ha un últim entrenament. Per tant, la llista de convocats no la tindrem fins després d'aquest entrenament. Ha d'haver-hi llista sí o sí pràcticament perquè han d'agafar un vol, en aquest cas cap a Palma de Mallorca. I el capítol de baixes sí que el tenim prou clar, potser amb alguna incògnita que no hem acabat d'esvair tampoc amb Antonio Hidalgo.
Sí, evidentment, per confirmar-ho, sempre haurem d'esperar a l'últim entrenament i a la llista de convocats, però d'entrada, Pau, per resumir-ho fàcilment, no hi ha capitans, estem sense capitans. Àngel Martínez, recordem, complint la sanció aquella de l'expulsió durant el play-off, serà, per cert, l'últim partit ja de la sanció del gironí, tampoc hi seran Pedro Capó, Edgar Hernández, tots dos lesionats, Aleix Coc, que va fer de capità la setmana passada a Vallecas, ja sabem com va acabar, en tindrà per unes 3-4 setmanes, per tant, El tarragoní tampoc podrà lluir el braçalet, que passarà a un cinquè capità, que ja veurem qui serà, Pau. De fet,
Hi ha especulacions.
L'altre dia, qui va assumir aquesta responsabilitat un cop es va lesionar l'Escoc va ser Ian Mackay, però també cal dir que, per exemple, Adri Cuevas no hi era, que seria un altre home que podria, per què no, portar el braçalet, i Josh Uzcoydi encara era suplent perquè no va entrar fins a les acaballes juntament amb David Estals. Per tant, ja veurem si és Ian Mackay, Josh Uzcoydi o...
Oscar Rubio podria ser un altre dels candidats, ni que sigui per durada a l'equip, pels anys que porta el Lleidatà. Com diem, els quatre capitans, baixa segura, i l'únic dubte, Adri Cuevas, ara mateix.
L'únic dubte, Adri Cuevas. El que sabem és que s'havia exercitat el marge en els últims dies. Resulta difícil que pugui viatjar a Mallorca. Si ho acaba fent, pot ser impensable, jo crec, que pugui jugar d'inici. I encara més improbable si escoltem les paraules d'Hidalgo, perquè per aquest tipus de partit ja ha dit el tècnic del Sabadell que qui jugui, qui estigui sobre el terreny de joc, ha d'estar al 100% físicament.
Esperarem a demà a veure com estan de, al 100%, si no, o si arrastren algunes molèsties. Hem de veure sobretot jugadors que estiguin al 100% perquè tindrem davant un equip que ens exigirà moltíssim. És molt important que tinguem dintre del camp jugadors que estiguin al 100% de les seves possibilitats.
Ha fet molta incidència avui Hidalgo en aquesta qüestió, eh? En més d'una resposta ha parlat dels pics de forma, dels jugadors que encara no estan al 100%, que estan en aquesta pretemporada, i crec que aquí venia també a fer una mica de referència a Aaron Rey i a Xavi Boniquet, que ningú s'esperi que puguin estar ja al 100% i per jugar els 90 minuts, ni molt menys. Són jugadors que s'han perdut 3 dels 4 partits de pretemporada. I veurem quin és l'11 d'Antonio Hidalgo. Sortirem de dubtes diumenge a 3 de la tarda, aproximadament, en l'11 que pugui apostar el de Canovelles, i si és molt diferent o no del de l'estrena a Vallecas.
Ja veuràs com, Pau, ara per parlar, cap dels dos jugarà, però jo l'únic que tinc clar és que crec que jugaran Ian Mackay i Guruceta al davant, sí. I per la resta és que Pierre Cornut per l'esquerra o Josh Uzcoydi, a la dreta o Víctor García o Óscar Rubio. Si segueixes a Vallecas, doncs hauries de jugar amb Cornut i Víctor García. A l'eix de la defensa, probablement, imagino que seran Grego, Sierra, Jaime i...
Aquí ho vam explicar també l'altre dia, l'alternativa, una de les alternatives és endarrerir la posició d'Óscar Rubio a la línia de 3 al darrere i alliberar, en certa manera, a Víctor García. Però també ara, com diem, entra l'alternativa en joc del nou fitxatge, de Juan Ibiza. Però la resta tampoc és que hi hagi molta bon triar.
En el mig del camp, per exemple, l'altre dia sí que no tenies pràcticament més remis si volies jugar amb dos homes, perquè estaven Ondar Barrena i Antonio Romero. Ara tens a Xavi Boniquet, ja tens tres homes per aquestes dues posicions, i a les mitges puntes van jugar Ever Pena i Juan Hernández. Ara entren en escena Aaron Rey, també Néstor Querol, recordem, va sortir des de la banqueta, així que moltes alternatives per Antonio Hidalgo.
Algunes alternatives més que contra el Rayo, si més no, veurem si canvia o molt o poc l'aposta del de Canovelles en aquest 11 inicial. Ha parlat del Mallorca també, Antoni Hidalgo.
Ha parlat del Mallorca, que recordem en dues jornades ha estat capaç de sumar un punt, un equip que recordem ve de primera divisió, i això sí, potser el més destacat és que en 180 minuts no ha trobat el camí del gol. El que sí sembla, Pau, és que és un equip que encara està en desenvolupament, no? Que està increixent, que va perdre la primera jornada precisament contra el Rayo Vallecano a casa, però que ve d'empatar 0 al camp de l'Espanyol. I això és el que ha volgut remarcar una mica en roda de premsa Antonio Hidalgo, destacant que el Mallorca ve de fer un bon paper a Cornellà al Prat.
L'altre dia van fer un gran partit, l'Espanyol no li va fer molt mal, sí que és cert que ells tampoc van produir moltíssim, però van fer un gran partit el dia de l'Espanyol. La primera part contra el Rayo a mi em van agradar, van tenir una situació molt clara que el porter del Rayo va parar amb molt encert, o sigui que tenen molt de potencial, molt desequilibri, i serà un equip que segurament estarà a dalt de tot, no?
Per ser anècdota, el Sabadell fa uns minuts ha penjat la roda de premsa d'Antoni Hidalgo en directe, després del directe al canal de YouTube, estrenant Antoni Hidalgo avui la nova sala de premsa, Miguel Quereda, de la nova Creu Alta, que ni que sigui per la imatge que hem vist d'allò de la roda de premsa via Zoom, més les imatges que tenim ara, s'ha de dir que ha quedat molt i molt maca. Molt i sí, molt maca, sí. Felicitats a qui correspongui, però és un rentat d'imatge, un dels molts, i la setmana que ve en descobrirem més contra l'Espanyol, segurament, que ha patit en aquest cas l'estadi.
Sí, evidentment la nova Creu Alta Pau ha d'estar preparada per la setmana que ve, com dius, per l'estrena al Temple, la setmana que ve contra l'Espanyol, però abans, com estem repassant aquí a l'Hotel Suís, partit contra el Mallorca, recordem, diumenge a les 4, un Mallorca que, com dèiem, un punt de 6, però evidentment està cridat, està a la part alta, no només perquè és un conjunt que fa tot just 2-3 mesos està a primera divisió, sinó per pressupost, per límit salarial, hauria d'estar en aquestes primeres posicions. Per això, preguntat sobre si el Mallorca potser pot notejar una mica la pressió, tot i que només portem dues jornades de campionat, i Hidalgo creu que el fet que els partits siguin a porteria buida,
a porta tancada,
els jugadors no haurien de notar tanta pressió.
Crec que avui en dia això canvia una mica, perquè segurament si això passés en un estadi ple, els jugadors ho podrien notar una mica més, però ara a l'estar buit, pues són situacions diferents, d'aquesta ansietat que tu dius, que segurament es podria notar, i no crec que ho notin. Està clar que tots els equips volem fer punts, però l'altre dia vam mantenir la porta 0-0, un punt, i fora de casa, en un camp com l'Espanyol, està clar que el Mallorca està fet per guanyar tots els partits, juntament amb l'Espanyol, són aquests dos equips que a priori han d'estar a dalt de tot, no?
I a més, Hidalgo també en justificant una mica aquest inici del Mallorca, perquè és veritat que, i ho repassarem també ara escoltant les paraules de Luis García, hi ha una mica d'enrenou entre les sortides, les arribades, sobretot amb Budimir. Hidalgo ha ressaltat una mica això, que hi ha molts dubtes sobre qui ha de jugar aquest any al Mallorca i qui no.
Els jugadors de Mallorca, ostres, estan a un nivell altíssim, porten molt temps jugant junts, sí que és cert que ve un entrenador nou i té una idea nova, però no canvia massa del que feien abans, no? Jo crec que sí que és cert que Luis García Plaza pues, demana jugadors per fora, li estan arribant ara, ha de conjuntar tota aquesta situació, té jugadors que han de sortir però encara no surten, això fa que hi hagi situacions que no són agradables, sobretot pels entrenadors, però tenen un potencial enorme.
Dos minuts i mig per sobre del punt d'un quart de tres de la tarda. Parlava, Sergi, d'incorporacions, de noms que han arribat al Mallorca, de jugadors per fora, com és el cas, per exemple, de Jordi Mboula, un dels últims fitxatges, l'ex del Mònaco i de la cantera del Futbol Club Barcelona. Però avui la roda de premsa del seu homòleg a la banqueta vermellona, de Luis García Plaza, ha estat molt marcada, però molt, molt, molt marcada al voltant de la figura d'un jugador, un davanter, Ante Budimir,
que recordem, l'any passat va marcar 13 gols amb el Mallorca a primera divisió i que vol sortir del Mallorca. De moment s'està entrenant, no està jugant. Ja va comunicar Luis García que no jugaria els partits, de moment sí que s'entrena al marge. Té ofertes, per exemple, de Valladolid, em sembla que de 6 milions d'euros, també té ofertes de la Premier, veurem on acaba, i evidentment doncs, ha sigut el nom propi, quasi que la premsa de Mallorca està més centrada amb la sortida ja de Budimir o no, que en el partit del Sabadell. I com deies, la majoria de preguntes han anat enfocades precisament al jugador croata, i Luis García Plaza, hi ha hagut un moment que ha dit prou.
El Sabadell creo que hay que respetarle y hay que ir por él de verdad. Como nos relajemos un poquito nos va a pintar la cara. Me he divertido estudiándolo esta semana. Un equipo que lleva tiempo con el entrenador, y eso creo que es muy bueno para cualquier equipo, con muchos automatismos. Un equipo que defiende en 1-4-4-2 y ataca en un 1-3-4-3, cambia el sistema, sea de ataque o defensa. El otro día ha tenido contra el Rayo, hasta el minuto 87 iba en empate. O sea, que nadie nos distanga de Budimir, de otras historias, sino que nos centremos en Sabadell, en nuestro equipo y en dar el máximo.
No es para exagerar, ¿eh? La roda de prensa ha durado tranquilamente 25 minutos, de Luis García Plaza. Si no ha parlat 15 minuts d'Ante Budimir, inclosos els primers 10, que sí, que falta un 9 en aquest cas, si es queda Budimir llavors decidirà si juga o no, que té Abdon Prats i Àlex Alegria, però hi ha hagut un moment que ha dit prou de Budimir, anem a parlar del Sabadell, perquè com ha dit al principi, el Sabadell se l'ha de respectar, ha dit Luis García Plaza.
T'ho has passat bé, Pau, per escoltant la roda de premsa de Luis García?
Sí, ha estat allò de, quan vulgueu podeu parlar del Sabadell, quan vulgueu, però no passa res. De fet, ha estat, en certa manera, el centre d'esports com una via d'escapament avui per Luis García Plaza en aquesta roda de premsa, perquè quan ha parlat del Sabadell s'ha esplaiat a gust, ara l'escoltàvem, per exemple.
Sí, evidentment, s'ha centrat en el partit, perquè no oblidem que en menys de 48 hores o poc més de 48 hores. El Mallorca té partit de Lliga i serà contra el Sabadell. L'escoltàvem ara, que l'ha estudiat i que s'ha divertit molt analitzant el conjunt arlequinat, amb el canvi de sistema. Ja ha vist que en funció de si ataca o defensa, doncs Hidalgo utilitza un sistema o altre, amb automatismes molt clars. I també li han preguntat si li pot afectar al Sabadell el fet d'acabar el playoff tan tard.
No sé cómo estarán a nivel, lo que le ha podido afectar el playoff. Está claro que puede afectar, porque si haces una pretemporada correcta puede afectar. Es verdad que tiene una baja en defensa importante y alguna otra más, pero ya te digo, después de verlos, incluso me vi el partido de playoff del año pasado contra el Barça B, es un equipo que tiene unos automatismos de gente que lleva tiempo junta, y eso es una ventaja.
De fet, ha dit també Luis García Plaza, que ha vist o va intentar veure alguns partits de pretemporada del Centre d'Esports Sabadell, però no hi havia manera, deia que estaven mal gravats i que en aquest sentit ha agafat més com a referència el partit contra el Barça B, que no pas, i contra el Rayo, evidentment, que no pas els de pretemporada.
No va venir el car de Sant Cugat, no, allò, no, per veure contra...
No ha fet d'espia Luis García Plaza aquesta temporada. De fet, ha comentat també en roda de premsa que tenia ganes de veure el Sabadell, com era aquest Sabadell contra el Rayo, sobretot per aquesta aposta, no?, que comentava també Luis García Plaza, perquè li sembla un equip... Ha incidit molt en aquesta idea dels automatismes, diu que un equip amb automatismes és un equip que té un avantatge, i li ha sorprès aquesta riquesa tàctica de l'equip d'Antonio Hidalgo de saber atacar amb tres defenses al darrere. Ell ha dit un 1-3-4-3.
Sí.
Tots sabem que no seria ben bé així, en aquest cas. Seria més un 1-3-2 o 3-4-2-1, més o menys. 1-3-4-2-1. Depèn de la profunditat, en aquest cas, dels carrilers. Però vaja, que li ha sorprès en aquest sentit al Centre d'Esports Sabadell, i que tenia ganes de veure també com feia aquesta transició de segona B a segona A.
Sí, totalment. Ha dit que tenia això, ganes de veure el Sabadell contra el Rayo Vallecano. Admet, evidentment, que al conjunt d'Antonio Hidalgo li agrada tenir la pilota, i precisament creu que una de les claus serà això, prendre-li la possessió al Sabadell, com ja va fer el Mallorca contra l'Espanyol.
Yo les quería ver un poquito si iban a cambiar un poco de segunda B a segunda A e intenta jugar bien. Es un equipo que trata bien la pelota, ¿vale? Que intenta sobre todo jugar, aunque abre el campo, intenta jugar muy por dentro. Me sorprendió ese cambio de sistema, tanto de defensa a ataque. Después de verlo, creo que lo hemos hablado y lo hemos trabajado de cómo intentar contrarrestarlo, pero sobre todo lo que creo es que nosotros tenemos que seguir la línea del otro día.
Doncs aquesta línia que comentava Luis García Plaza passa per això, precisament, per, com diem, treure-li la pilota al Centre d'Esports Sabadell contra l'Espanyol. Sense arribar a generar ocasions molt i molt clares, sí que és cert que va ser l'equip que va trepitjar més àrea contrària contra l'equip de Vicente Moreno. O sigui, hi havia aquí també l'enfrontament entre un exentrenador del Mallorca contra el seu exequip. Però vaja, parlaves abans al principi, Sergi, de segurament l'aspecte que més preocupa a Palma de Mallorca, més enllà d'Ante Budimir, que és la falta de gol. De moment, dos partits del Mallorca, 180 minuts, 0 gols.
Sí, i escoltant també a Hidalgo, que la primera part contra el Rayo Vallecano és veritat que potser va portar una mica més el pes del partit al Mallorca i que no va trobar el camí del gol per culpa de les aturades de Morro contra l'Espanyol. Com deies, Pau, és veritat que el Mallorca va ser capaç de contrarrestar l'equip perico, però en atac, tot i que va trepitjar en algunes ocasions a l'àrea rival, tampoc va tenir ocasions molt clares, i al final Abdon Prats i Àlex Alegria són de moment les dues referències i tampoc estan donant el màxim rendiment, i han rebut alguna crítica allà a Mallorca.
Sí, han incidit molt avui també a la roda de premsa en aquest sentit, en el fet de dir l'equip té a la recàmera algun jugador per si finalment Ante Budimir acaba sortint, ja el pla B activat, i perquè clar, no les tenen totes amb el croat, com has dit, que està en aquesta rampa de sortida, més perquè s'ha situat ell, perquè ha dit no vull jugar perquè no estic al 100%, que no pas per una altra cosa.
Mm-hmm. I Luis García, doncs, evidentment, també ha hagut de parlar d'aquesta falta de gol del seu equip i ha fet una referència al Sabadell.
Sobre todo que los jugadores tengan confianza, que sean lo que te digo, creo que llegamos el otro día, sobre todo la segunda parte, hasta tres cuartos, bueno, hasta tres cuartos, incluso más arriba, hasta cerca del área, en muy buenas condiciones contra el Español. Y ahí nos faltó un poquito, ya digo, de precisión en los centros, de buscar más el espacio, de acabar mejor las jugadas, de pisar con un poquito más de gente área. Y bueno, al final el gol viene de cualquier momento, no solo eso. Ahí tenemos balón parado, tenemos córners, tenemos faltas, que por ejemplo el anterior rival hasta el minuto 87-88 la semana pasada iba empatado y el Rayo le ganó en un córner, ¿no? A veces no solo de juego, sinó en altres situacions que tenemos que intentar aprovechar.
Doncs aquí està la referència, al centre d'esport Sabadell, dient que l'equip d'Antoni Hidalgo va encaixar aquest segon gol en una acció de pilota aturada a Luis García Plaza, que insistim, avui ha estat una roda de premsa, de fet també es pot, avantatges també de la segona divisió, totes les rodes de premsa es poden tornar a veure després de que hagin succeït en directe, en aquest cas al canal de YouTube del Mallorca, també de Periscope.
Per qui vulgui veure el quart d'hora de preguntes de Budimir, no?
No ho sé, si algú vol agafar un cronòmetre i entre les preguntes i les respostes calcular, si no és un quart d'hora, 12-13 minuts, segur. Per cert, a Mallorca, pendents també del mercat de fitxatges, insistim, l'altre dia van tancar la incorporació de Jordi Mboula, que de fet ja va jugar 10 minutets a Cornellà al Prat, i està molt a prop també de tancar l'arribada de Brian Cofré, que és lateral esquerrà argentí. Atenció, per qui pagaran 1,2 milions d'euros a Vélez Sarsfield, ni més ni menys, pel 60% dels seus drets. Per tant, aquí un equip de segona divisió, amb aquest potencial econòmic també que et dona la compensació econòmica, valgui la redundància, pel descens de primera, però pagarà traspàs, en aquest cas, al Mallorca, per l'arribada d'aquest lateral esquerrà, Brian Cofré, que en teoria no hauria d'arribar per jugar contra el Sabadell. Parlaven a l'Illa, que s'ha acomiadat ja dels seus companys a Vélez i, en aquest cas, que està pendent de viatjar, o que estava viatjant en aquests moments, de fet, cap a Palma de Mallorca, però no hauria d'estar a disposició de Luis García Plaza per jugar.
Són operacions, Pau, que res tenen a veure amb les del Sabadell. Comentaves que la de Juan Ibiza és una cessió per part de l'Almeria, que l'Almeria és qui es fa càrrec de la fitxa. Brian Cofré, com dius, el Mallorca sembla que pagarà 1,2 milions d'euros. Per Ante Budimir han rebutjat una oferta de 6 milions d'euros. Costa de creure, que estiguem parlant de dos equips de la, mateixa categoria. Però al final, també és veritat, i és una realitat, que fa 2-3 mesos el Sabadell estava a segona B i el Mallorca a primera, i ara es veuen les cares.
Sí, i que fa 3 anys els dos estaven a segona B. Per tant, aquí el que també l'impuls econòmic, no?, que et dona avui dia també la competició, el fet de jugar a primera divisió, d'arribar a primera divisió, és una injecció econòmica pels comptes, per la tresoreria, que evidentment no té un equip de segona divisió que no hagi trepitjat la màxima categoria i juguen en aquest cas amb aquest avantatge, tot i que algun dia també ho podíem desenvolupar, sobretot al Tribunal Preferent, de si això acaba sent un avantatge tan patent com pot ser un equip de segona divisió que no tingui, com en aquest cas el centre d'esport Sabadell, els recursos per invertir 1,2 milions d'euros, en aquest cas, insistim, en un lateral que ve d'una lliga estrangera, que ve de l'Argentina i que al final no sabem com es pot adaptar aquí. Però vaja, anem a rematar-ho tot plegat, anem a posar-li el llacet, fent la clàssica agenda també dels divendres, perquè tothom tingui controlat l'horari, que també insistim, aquest any ballaran força d'aquest Mallorca-Sabadell.
Sí, sí. Demà el Sabadell, per cert, últim entrenament pel matí. A la tarda, vol charter, viatge cap a Mallorca. I el duel a Mallorca, el diumenge, a les 4 de la tarda, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc, amb el Sergi Garcés in situ a Son Moix i, evidentment, amb el so sincronitzat amb les imatges de televisió. Per cert, Pau, també tenim l'horari de la jornada 4.
Sí.
El Sabadell espanyol, recordem, l'estrena a la nova Creu Alta aquesta temporada. També amb el mateix horari, precisament, dius que hi haurà un ball d'horaris. Aquí,
no, sí, aquí, no,
aquí coincidirem,
aquí no.
Perquè també serà el diumenge de la setmana que ve, a les 4 de la tarda, aquest Sabadell espanyol. Això sí, aquest horari està per confirmar per part de la Lliga, perquè això és el que va publicar ahir en la seva programació Movistar Plus pel canal Vamos.
Això ens hem assabentat a través, com diem, de la programació. Imatges també de Movistar aquest cap de setmana per viure el Mallorca Sabadell. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Minut i mig per arribar al punt de 2:45 de la tarda per completar aquesta prèvia del Real Club Deportivo Mallorca, centre d'esport Sabadell, aquest diumenge a les 4 de la tarda. Som-hi també amb l'habitual dosi d'estadístiques que ens porta el Departament d'Esports d'aquesta casa, amb la veu de la nostra companya i cap d'informatius, la Núria García.
El llibre de registre.
Sí, la setmana passada explicàvem que el centre d'esports només havia guanyat una vegada en tota la seva història el Rayo Vallecano a domicili. Un fet similar passa amb el Mallorca. Un únic triomf arlequinat a Palma, però puntualitzem, en aquest cas, a segona divisió. Va ser el 31 de març, atenció, del 1946, quan el Sabadell es va imposar per 0-2 amb gols de Francisco Huarc i Joan Gaju. L'antic estadi Lluís Sitjar tenia aleshores un any de vida. Hi ha hagut més victòries arlequinades, sí, però en d'altres categories. Mallorca i Sabadell s'han vist en les cares a primera divisió a segona i a segona B, però també a la Copa del Rei i a l'antiga Copa de la Lliga de segona divisió. Precisament en aquesta competició va arribar l'últim triomf del Centre d'Esports a domicili, amb un solitari gol de Quimet Saura a final de maig de 1985. El conjunt de Pedro Mari Uribarri va agafar avantatge a l'anada dels vuitens de final. En total, Vermellones i Arlequinats s'han vist en les cares 51 vegades amb 25 victòries del Mallorca, 17 del Sabadell i 9 empats. A casa, però, el balanç es desequilibra clarament. 17 triomfs locals, només 3 visitants i 5 empats, amb 46 gols mallorquinistes en 25 partits, gairebé 2 per enfrontament i només 14 sabadellencs. El Mallorca juga des del 1999 a l'estadi de Son Moix, ara conegut com a Visit Mallorca Estadi per raons de patrocini. Amb capacitat per a 55.000 espectadors, el Centre d'Esports només hi ha jugat 3 vegades, 2 a segona divisió i l'última a segona B ara fa gairebé 3 anys, el 3 de desembre de 2017. Aquell dia, amb un Mallorca que encara no havia perdut en Lliga, tots dos equips van signar taules sense gols. D'aquells 22 jugadors que van sortir d'inici, la meitat segueixen actualment a les dues plantilles. Al Sabadell hi són tres homes que no viatjaran diumenge: Àngel Martínez, Aleix Coc i Pedro Capó. I els dos carrilers, Òscar Rubio i Josu Ozcoidi. Al Mallorca, Manolo Reina, Sastre, Raillo, Salva Sevilla, Lago Júnior i Abdon Prats. I acabem amb el col·legiat. Xiularà l'enfrontament l'andalús Álvaro Moreno Aragón, nascut a Granada fa 30 anys. És àrbitre de segona divisió des de fa 3 temporades i enguany s'estrenarà en el seu quart curs a la categoria, arbitrant aquest Mallorca-Sabadell. Amb el conjunt arlequina no té cap precedent, mentre que amb els vermellones en té 3, i tots 3 a segona la temporada 2018-2019, amb un balanç d'una victòria, un empat i una derrota. Té un balanç de 5,45 grogues per partit i 0,38 vermelles. A la sala del bar, per cert, hi haurà Daniel Ocon Arraiz.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
I un Ocon Arraiz, que sí que té precedents amb el Centre d'Esports Sabadell, en té fins a 9. Si parlem d'un àrbitre, Álvaro Moreno Aragón, que no ha xiulat mai al Centre d'Esports Sabadell, Ocon Arraiz, de 40 anys, de Logroño, en té 9 precedents amb el Centre d'Esports Sabadell. Un a segona B, un 2-0 contra el Villajoyosa el 3 de gener del 2010, amb gols de Blas Vilchez i de David Bermudo, i 8 partits més a la categoria de plata, l'últim el 2015, un Sabadell 1, Llagostera 1. Fem una aturada per la publicitat, perquè a la tornada hem de parlar del Llano de Sabadell, que compleix 60 anys.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això. Tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones. Que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura. Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio. Contagia't de Vitamina. De Vitamina.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
El Sabadell ja sap com se les gasten a segona divisió.
La pilota ària petita, la rematada, se'l va amb Macay. A veure, la rematada, ja sent dins l'ària, el control, no hi ha fora de joc, el travesser. I la centrada, la rematada, el faligol, ara sí. Gol del Rayo.
Sabadell en joc.
Però aquest diumenge arriba la segona oportunitat per sumar els primers punts de la temporada. A partir de 3:45 de la tarda i en directe des del Visit Mallorca Estadi, Real Club Deportivo Mallorca, Centre d'Esports Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ja som de tornada aquí a l'Hotel Suís, avui divendres 25 de setembre del 2020, perquè, com us dèiem abans de la publicitat, hem de parlar d'un dels clubs històrics de la ciutat, el barri de Can Puiganer, que en temps de pandèmia, malauradament, ha arribat a una xifra rodona. Malauradament, evidentment per la pandèmia, no pas per aquests 60 anys de vida que fa el Club Deportivo Llano de Sabadell. Ho celebren a partir de demà, amb una sèrie d'actes, com diem, també marcats pel coronavirus. Ara en parlarem, però a partir de les 4 hi haurà un triangular amb els veterans del club, després un acte d'entrega de reconeixements, i finalment, a les 7, al municipal, com diem, de Can Puiganer, el partit entre el primer equip del Llano i el Castellà de Segona Catalana. Saludem el Raül Raya, president del Llano. Raül, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
No sé si tot preparat ja per demà.
Sí, todo preparado ya para mañana, con mucha ilusión.
Els preparatius han estat complicats aquestes últimes setmanes, aquestes últimes hores, per com diem, pel coronavirus? Heu hagut de modificar alguna cosa?
Sí, ha habido que modificarlo todo, marcar las señalizaciones para el público, todo hemos tenido que modificarlo todo.
Al final és una llàstima, no?, també, perquè quan es compleix una xifra rodona a un li agrada celebrar-ho por todo lo alto, no?, com se sol dir. I el fet d'això, que hi hagi hagut que hi hagi restriccions vigents, potser ho deslueix una miqueta. Igualment la celebració està allà.
Sí, sí, no, igualment el mañana lo que será es un acto y una pequeña celebración, pero esperemos que para febrero, marzo, abril podamos celebrarlo a lo grande, porque 60 anys no se cumple sempre.
No m'he errat abans, no? El programa de demà té aquest triangular, un acte de reconeixement, l'amistós contra el Castellà, seria l'agenda, no?, del dia de demà.
Sí, sí, mañana es la agenda con el Castellà y el triangular entre los tres veteranos que tenemos del Llano.
Imagino que passaran també figures, no?, destacades del club.
Sí, vienen entrenadores que han empezado a entrenar ya no hace 40 años y vienen a hacerle reconocimiento, incluso que ya no viven aquí, viven en Tarragona, viven fuera, pero están todos invitados, gente que ha aportado un granito a esta historia.
Ha estat complicat el fet de contactar amb, o de rebuscar en tota aquesta història del Llano de Can Puiganer, el fet de portar tota la gent demà?
No ha sido complicado porque los nietos y los hijos viven en el barrio y a través de ellos nos han dado en contacto y todo y hemos podido localizarlo.
Si no m'han explicat malament, també estan convidats els presidents dels diferents clubs de Sabadell, inclús delegació de la Federació Catalana de Futbol.
Sí, sí, están invitados todos los presidentes de Sabadell, el presidente de la Federación Catalana, la alcaldesa, la regidora de deportes, todo el mundo.
Deixa'm preguntar-te també, Raül, en quin estat de salut es troba ara mateix aquest Llano de Sabadell? En els últims anys hem vist com també el Centre d'Esport Sabadell ha ocupat en aquest sentit amb equips de la base, el camp per entrenar, compartint espai també amb l'Aristoi Academy. Com es troba ara mateix el Llano?
Bueno, yo creo que ahora estamos en una de las mejores situaciones porque gracias a Aristoi también, que nos hemos juntado con ellos, o sea que el fútbol base ahora del Llano es Aristoi.
Uh-huh. En qualsevol cas, són 60 anys, històries n'hi haurà hagut de tots els colors al barri, però més enllà d'això, el Llano sempre ha estat la referència, no?, del que és el barri de Can Puiganer.
Sí, sí, sempre ha sido la referència del barri, sempre. Han habido otros equipos como el Can Puiganer, como otros equipos, pero el Llano sempre se fundó y gracias a Dios todavía sigue ahí el Llano.
Doncs que siguin molts anys més, evidentment. Vaig acabant també, Raül. L'equip, el primer equip està a pretemporada, està jugant alguns partits. Com hem dit, juga demà a les 7 contra el Castellà. Quines expectatives teniu posades en aquesta temporada, en aquesta nova temporada del primer equip de Llano a Tercera Catalana?
Bueno, yo creo que este año tenemos una buena plantilla, han venido muchos jugadores nuevos y muy jóvenes. Y aparte también tenemos el apoyo de Aristoi, que podremos coger jugadores de la cantera de Aristoi porque nos hemos fusionado. Y yo creo que este año vamos a hacer una buena campaña. Pero bueno, últimamente llevamos 5 o 6 años quedando entre los 6 primeros, los 5 primeros.
Amb això sí que acabo, Raül, que em deies abans, que no se m'oblidi. Teniu previst algun acte més, oi? No sé si està concretat o si la idea és, veient com avança tot plegat, acabar d'ubicar-lo en el temps.
Sí, no, tenemos un acto más adelante, que creo yo que será para febrero o marzo, que colaborarán todas las entidades del barrio, Virgen de Gracia, el Splay La Galdufa, Asociación de Vecinos, todo, queríamos hacer algo grande, pero en el campo, pero cuando el COVID no lo permita.
Doncs esperem que ho permeti ben aviat i que pugueu celebrar també en condicions aquests 60 anys de vida del Llano de Sabadell. Demà, insistim, a partir de les 4 amb aquest triangular dels veterans i a partir de les 7 el duel entre el primer equip i el castellà. Festa grossa al barri de Can Puigcener. Raül Raya, president del Llano de Sabadell, gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts aquí a l'Hotel Suís. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé i gràcies per acordar-ho amb nosaltres. Muchas gracias.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís. Don't show up, don't come out,
don't start caring about me now. I ara el que hem de fer és agafar velocitat per parlar de ral·lis. Amb aquesta incertesa generada per la pandèmia, tot i la situació actual en la qual vivim, el Motor Club Sabadell va mantenir la intenció de celebrar la 21a edició del Ral·li de la Llana i gairebé podríem dir que estan de bona hora, perquè estan a punt d'aconseguir-ho, amb un recorregut escurçat, amb menys participants, sense públic i amb totes les restriccions sanitàries. La cursa finalment es fa demà, tal com estava previst. Jaume Marco, el president de l'entitat sabadellenca, s'ha mostrat satisfet fet, donades les circumstàncies.
Veient com va la temporada, ostres, hi ha hagut moltes cancel·lacions per problemes de Covid i perquè la situació no està per tirar gaires coets, i estem contents, segurament serem de les poques proves que es podran fer aquest 2020.
El límit de participants, aquest topall, s'havia fixat inicialment en 70, es va sobrepassar i s'ha acabat fent un reajustament d'horaris per tal de donar cabuda a tots els pilots. Com dèiem, el traçat s'ha reduït concretament a 33 quilòmetres amb un sol tram a 3 passades i, atenció, la sortida no tindrà lloc a Sabadell, tindrà lloc a Caldes.
És una llàstima, eh? A mi em fa molta pena no poder sortir de Sabadell, però amb l'Ajuntament vam pactar que era el millor per evitar aglomeracions de gent. Ja veiem com estan les notícies, i el que tenim que fer és intentar controlar al màxim les reunions de gent.
I l'organització del Ral·li de la Llana ha dissenyat una cursa pensada única i exclusivament pels pilots i en cap cas pels espectadors. Tot i que sembli contradictori, en temps de pandèmia toca ser responsables i per això Marco ha fet una crida als aficionats perquè, per tal que no vagin a veure aquesta prova.
Estem sota el punt de mira, vull dir, tant des del tema sanitari fins al tema esportiu i de trànsit, amb el qual sobretot demanem a la gent que no vagi a veure el ral·li. Hem fet un ral·li perquè la gent que corre pugui córrer. Ja hi haurà temps més endavant de poder anar a disfrutar de veure ral·lis, però, sisplau, demanem que la gent segueixi el ral·li per Instagram o per les xarxes socials, que ja ens mourem amb aquest tema, però que no hi hagi molta afluència de públic en el tram, és el que demanem.
I ara que Marco feia referència a les tecnologies, recordem que el Motor Club Sabadell va engegar una iniciativa que ens van fer ressò aquí a l'Hotel Suís, en la qual es podria córrer aquest Ral·li de la Llana de forma virtual, un projecte que segueix en marxa, però que aquests dies, com reconeix Marco, ha quedat una mica aparcat per aquesta cursa de demà.
Quan passi això, tenim el reglament ja mig fet del virtual. També ja tenim un sponsor que ja en parlarem més endavant del virtual que patrocina el ral·li, i bueno, ja hi sapigué, i dius que no em cansaré de dir-ho, que el ral·li aquest, els diners que surtin van per la marató de TV3.
I abans d'endinsar-se en aquest món virtual, el Ral·li de la Llana celebra, com diem, en el món real, la seva 21a edició demà, amb la sortida a Caldes, prevista a 2:45 del migdia. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. I aquest cap de setmana coincideixen, de fet, moltes proves de ral·li, ja que a més del de la Llana, també tindrem proves, per exemple, a Andorra, a Calafat o a la Garrotxa, amb el 16è clàssic dels Volcans, on hi serà Sergi Giral, el sabadellenc, acompanyat per Juan Pedro García, als volants de l'Autobianchi. Per al sabadellenc serà un bon test de cara al Ral·li Costa Brava històric programat per d'aquí a 3 setmanes.
És un ral·li que m'agrada molt, ja fa molts anys que hi participo, però mai l'he guanyat, i un ral·li difícil, saps? Però sempre m'ha agradat anar-hi, els Volcans, és una prova especial, Olot, tota la Garrotxa. Hi ha una bona inscripció, hi ha més de 80 cotxes, i per ser post-pandèmia està molt bé, la veritat. i l'afrontem també de cara a un bon entrenament de cara al Costa Brava històric d'aquí tres setmanes, no? A Palamós, que també ens anirà bé provar el cotxe, com estem tots dos, i a veure què ens trobem, no?
I un cop represes les curses, a Giral el van veure fa unes setmanes guanyant a Alp. Ara intentarà també pujar al calaix més alt del podi, a la Garrotxa, d'on, per cert, mai ha pogut tornar amb la victòria.
El nostre objectiu sempre és guanyar, no? Jo porto bastants anys sent segons, tercers, l'any passat vam fer segons, va escapar per poquet. Aviam què passa aquest any, no? Hi ha molt bona inscripció, 80 cotxes, la gent s'ha despertat una mica tard, perquè, clar, tot el tema Covid, hi ha vegades que et deixa una miqueta amb incertesa, aviam què passarà, no? Però, bueno, al final hi ha hagut molts cotxes. Pensa que també hi ha el Rally de la Llana aquest cap de setmana, hi ha el Rally d'Andorra, també. Nosaltres és un test molt important de cara al Costa Brava històric d'aquí tres setmanes, que és la prova reina, no?, aquest any.
Prova reina, que diu Giral, perquè d'altres emblemàtiques com la de Portugal han quedat suspeses i la de Monte Carlo, de fet, penja d'un fil. El clàssic dels volcans, per cert, forma part enguany dins d'un torneig amb altres carreres i això, segons el sabadellenc, li aportarà una mica més de picant.
Han ajuntat proves d'aquest any i proves l'any que ve. Com que aquest any es va tindre aquest allà pel tema del Covid, es farà un minicampionat d'aquests dos anys, 2020 i 2021, que hi haurà aquestes proves, no? Un campionat xulo, també es va a França, el Vallespí, que també em fa il·lusió tornar a anar-hi, i, bueno, estem dins de Rally Hivern, de Viladrau i algunes més.
Doncs, Sergi Giral, recordem, a partir d'aquest cap de setmana es torna a pujar al cotxe, a l'Auto Bianchi, per fer de copilot de Juan Pedro García en aquest clàssic dels volcans. La sortida de la prova garrotxina tindrà lloc també demà a partir de les 11 del matí. Passant gairebé dos minuts del punt de 3:15 de la tarda, fem l'última aturada per la publicitat i a la tornada hem de parlar, per exemple, d'handbol i també del Mundial de Ciclisme, on hi tindrem el diumenge David de la Cruz.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 de vespre a la teva ràdio local.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada a l'Hotel Suís, després de l'última aturada per la publicitat. Avui és divendres 25 de setembre. Avui tanquem la setmana. Abans, recordeu, del duel de diumenge entre el Mallorca i el Sabadell. Però, ni que sigui a moda d'agenda, us hem d'apuntar que avui juga el masculí de l'Oar Gràcia, un amistós, a 9:45, al pavelló del carrer Boccaccio, contra el Sant Joan Despí de Primera Nacional. Però, parlant d'handbol, avui ens hem de quedar amb el femení. I una de les primeres competicions que es posen en marxa aquest cap de setmana és la Divisió d'Honor Plata d'handbol, on hi ha tornat enguany el sènior femení de l'Oar Gràcia després d'una única temporada a Lliga Catalana. Ha estat un estiu bastant estrany al carrer Boccaccio, primer perquè l'entitat va acceptar aquesta invitació federativa per ocupar la vacant que havia deixat la renúncia del Pucci a Eivissenc. I després també recordem, perquè ara fa una setmana ens explicava el Salva Gomis, el seu president aquí a l'Hotel Suís, que els dos sèniors verd i blancs havien hagut de fer quarantena després de l'estada de pretemporada a Ordino, Andorra, després d'haver estat en contacte amb positius de l'Egara. Carol Carmona, nova entrenadora aquesta temporada del sènior femení de l'Oar Gràcia. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, tot bé.
Clar, amb tots aquests ingredients, no sé una com afronta l'estrena d'aquest dissabte a la Lliga.
Doncs ho afrontem amb moltes ganes. Sí que és veritat que tenim la incertesa de com avançarà tot, però bueno, l'important és que comencem aquest dissabte amb partit a casa i amb moltes ganes, molta il·lusió i amb ganes de competir.
En quina mesura ha afectat aquesta quarantena en la preparació, en els plans que tenies de cara a que les noies arribessin a punt aquest inici de la Lliga?
Bueno, sobretot en preparació física. Sí que és veritat que aquesta setmana, la setmana que no hem fet entrenament s'ha notat, però bueno, han estat a casa treballant i quan hem vingut hem posat una marxa més i bueno, jo crec que estan preparades i per competir el primer partit.
Al final, la direcció esportiva del club estava configurant un equip per tornar segurament a competir a Lliga Catalana. Recordem que en el moment de l'aturada no estava l'equip en posicions d'ascens a plata. De cop es va presentar aquesta oportunitat. Amb tot això, com ha quedat configurat finalment l'equip? Heu pogut fer també algun retoc pensant en aquesta nova temporada de plata?
Bueno, exactament com dius, l'equip estava previst per competir a Lliga, un equip molt competitiu, però sí que és veritat que és jove. I el fet d'estar una categoria superior, doncs hem estat mirant opcions de fitxatges, però finalment no s'ha pogut, perquè ja estàvem amb dates molt avançades i no ho hem pogut dur a terme aquests fitxatges, però tot i així, un equip renovat, un equip molt jove, però amb veteranes, amb gent amb experiència i amb moltes ganes, com deia abans.
Per tant, on hem de situar l'Oar Gràcia aquesta temporada? Lluitant per la salvació?
En principi sí, jo aniré partit a partit i en principi bueno, anirem a competir tots els partits i tot arribarà. És a dir, quan nosaltres competim tots els partits, les victòries arribaran i aviam, una vegada que portem els inicis de la Lliga, veurem on ens col·loquem al principi.
L'estrena dissabte a les 6 al carrer Boccaccio, horari també habitual al pavelló de l'Oar Gràcia, contra l'Embol Sant Joan d'Espí. Què me'n pots dir d'aquesta estrena, d'aquest rival?
Doncs mira, et diria que és un equip també jove, un equip que sí que ha tingut incorporacions i d'altres que han marxat, és a dir, que té un equip de... no és exactament l'equip de l'any passat, però bueno, de conèixer tampoc he pogut veure partits pel fet de que en aquests amistosos, com bé sabem, pel Covid no s'ha pogut entrar als pavellons, tampoc hem pogut veure gaire, però bueno, pel que conec de les jugadores, les que estaven i les que continuen, doncs és un equip que donarà guerra, un equip que, bueno, que defensarà, que correrà segurament i estem preparades per fer el nostre paper. És a dir, nosaltres ens fixem a nosaltres i corregirem errors cada partit i a partir d'aquí anar creixent com a equip.
Ara ho deia, estudi, em sembla també curiosa aquesta circumstància, no? Segurament enguany es poden amagar més les cartes que potser una altra temporada, no?
I tant, clar, és que en principi quan tu t'enfrontes a algun equip, doncs vas... Ara, en aquesta categoria sí que és veritat que els partits es graven i s'han de penjar, però quan hi ha partits amistosos que no es graven i no es pengen, pues, és interessant anar a veure com plantegen els partits, les jugadores que surten d'inici, les que no. Bueno, són coses que com a entrenador rival pues, et serveixen molt i en aquest cas pues, no hem pogut aquesta pretemporada accedir als partits aquests, però bueno, al final és... tothom està de la mateixa manera, al mateix punt de partida i veurem què passa.
No sé si tu també ets de l'opinió que enguany també es perd una mica aquell factor també de local i visitant. Sí que és cert que evidentment les jugadores tenen molt reconegudes les dimensions del carrer Boccaccio i han entrenat i han passat moltes hores, però el fet també de que de moment no hi pugui haver-hi públic a les grades, sabent que l'Embol també s'empeny molt des de la grada, això resta una mica d'aquest factor local visitant?
Sí, resta. Des del meu parer sí que sí resta, però perquè una vegada que jugues a casa, tenir la teva afició, que t'animin, que estiguin amb tu en els moments difícils, això fa molt. Sí que és veritat que estar a jugar a casa és un punt a favor, perquè al final és la teva pista on estàs entrenant cada setmana, però el fet de que no puguin animar-te, que no et puguin estar en els moments fàcils, difícils, animar-te després serà complicat, serà complicat. Esperem que a mesura que avanci la temporada en algun moment es pugui, la gent pugui accedir als pavellons, però mentrestant és el que toca i haurem de plantejar d'una manera que, bueno, com si hi hagués públic i estar animades nosaltres mateixes i sobretot des de la vida.
I l'última que et faig, Carol, venies d'aterrar el curs passat procedent de l'handbol Sant Vicenç, en un primer moment també per estar al sènior B, per ajudar també, per donar un cop de mà a Lliga Catalana, i ara des de fa ja uns mesos agafant les regnes d'aquest primer equip de femení de l'Oar Gràcia. Deixa'm preguntar-te, com està anant també l'experiència personal d'aquests primers mesos a l'equip?
Doncs molt bé, la veritat que molt contenta, amb molta il·lusió. Estic molt agraïda al club per donar-me aquesta oportunitat. Entreno i partit a partit estic aprenent coses, estic millorant i, bueno, i sóc una entrenadora que m'agrada implantar coses noves, m'agrada aprendre les altres i amb moltes ganes de que comenci això, d'anar a aprendre, d'anar aprenent i la veritat que, bueno, agafant experiència a poc, perquè sí, és veritat que a la categoria sènior sóc bastant nova, però, bueno, amb les ganes que tinc i amb l'ajuda del club segur que ho tirarem endavant.
Doncs segur que sí. Som conscients tots plegats també aquí a Ràdio Sabadell que la divisió d'honor plata femenina és molt i molt complicada, és molt competitiva per temporades anteriors que hem viscut també de l'Oar femení, però tant de bo sigui una temporada exitosa i on pugueu també complir aquest objectiu de la permanència. Carol Carmona, entrenadora de l'Oar femení, molta sort de cara al debut d'aquest dissabte a les 6 contra l'handbol Sant Joan d'Espí al carrer Bocaccio. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Les paraules de Carol Carmona, l'entrenadora de l'Oar, abans del debut de demà al carrer Bocaccio. Queden poc més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda, temps suficient per explicar-vos que està en marxa des d'ahir el Mundial de Ciclisme, en aquest cas que es disputa a Imola, a Emília-Romanya, a Itàlia, recordem, i a San Marino, evidentment, també. Recordem que s'havia de disputar en un primer moment a Suïssa, però davant les restriccions en aquest país als esdeveniments esportius, la UCI va haver de reobrir ubicar aquest Mundial pràcticament in extremis en els últims dies a Imola. Ahir es va disputar la contrarrellotge femenina amb la victòria de l'holandesa Anna van der Breggen. Avui, de fet, en aquests instants, està en marxa ja la contrarrellotge masculina, un recorregut de 31,7 quilòmetres totalment pla, en el qual Pello Bilbao és el representant de la selecció espanyola. Hi ha noms com, per exemple, Tom Dumoulin, com Rohan Dennis, Filippo Ganna, Wout van Aert, que són els favorits per endur-se el mallot arc-iris, en aquest cas irisat, del contrarrellotge. Demà es disputa la prova en ruta femenina i diumenge la prova en ruta masculina amb la presència del sabadellenc David de la Cruz, que ve d'acabar en un molt bon estat de forma al Tour de França després d'aquesta fractura del sacre a la primera etapa. Recordem que aquesta prova és molt dura, són pràcticament 5.000 metres de desnivell, és un circuit de pràcticament 30 quilòmetres que hauran de fer 9 vegades els ciclistes, en total 259,2 quilòmetres, amb un parell de rampes dures en el recorregut i, per tant, en aquest cas, la nòmina de favorits és molt àmplia i veurem què fa també quin és el paper de la Cruz, si treballa per Alejandro Valverde, que a priori pot ser el líder de la selecció espanyola, o bé pot anar també, en certa manera, per lliure. Hi haurà noms com, per exemple, els de Tadej Pogacar, com els de Vincenzo Nibali, Jacob Fuglsang, hem dit abans també el de Wout van Aert, Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, Matt Hirschi, molts noms sobre la taula, molta incertesa sobre qui pot vestir el diumenge aquest mallot irisat del Mundial, que enguany, insistim, es disputa a Imola.
Hotel Suís.
Serà, per cert, el quart Mundial de David de la Cruz, del sabadellenc, del qual n'estarem ben pendents també aquí a l'Hotel Suís. I el Sabadell en joc diumenge, perquè recordeu, juga l'equip d'Antonio Hidalgo al Visit Mallorca Estadi a Son Moix a partir de les 4 de la tarda. Des de mitja hora abans ens hi posarem en directe aquí a Ràdio Sabadell. Res més, tanquem la setmana a l'Hotel Suís amb una forta salutació del Toni González, que ha estat a les vies de so, el Sergi Parc a la redacció i servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. L'Hotel Suís torna dilluns a partir de les 2, però ja sabeu que abans teniu aquesta aquesta cita. Si voleu recuperar qualsevol dels programes d'aquesta setmana, els podreu trobar a les nostres xarxes socials i també al web www.radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.